Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les pistes d'esquí preveuen un cap de setmana excepcional per la qualitat i la quantitat de la neu acumulada, però també es manté el risc d'allaus. En aquest sentit, en alguns punts del Pirineu és de 4 en una escala de 5 i per això els responsables de pistes demanen màxima precaució. Joaquim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí, ha dit a la xarxa de comunicació aquest matí que entre les feines més importants a fer és acondicionar l'accés als remuntadors i garantir que no es produeixen allaus a l'estació. L'esquí a pistes està garantit al 100%, però Alsina recomana als esquiadors que no s'arrisquin a practicar fora pistes per evitar accidents. Així ho ha dit.
No sortir de pistes i sobretot aquells que fan esquí de muntanya, molta prudència, veure quin és el perill de llaus de cada zona, tenir clar que la muntanya amaga a vegades en surts.
D'economia a successos, els Mossos d'Esquadra consideren que l'homicidi d'un motorista a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental, al setembre del 2017, va ser una acció de la banda motera Hells Angels per mantenir el seu estatus davant de la resta de clubs presents al territori i per assegurar el control sobre les seves activitats. Així ho ha assegurat la policia a través d'un comunicat en el qual ha detallat que a 4 dels 19 detinguts al 7 de febrer en l'operatiu contra membres d'aquest club de motos se'ls acusa d'un delicte d'assassinat, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. Dels arrestats, 5 passaran en les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, entre les quals hi ha els tres presumptes autors de l'homicidi. Anem ara fins al Maresme. L'empresa aranyenca Condor Aretex, dedicada al tèxtil i la moda infantil, ha preparat diferents activitats per celebrar els seus 120 anys d'història. Des de l'empresa destaquen que la idea és festejar-ho tot recordant la història, anècdotes i les famílies que hi han treballat. Actualment distribueix a més de 30 països. Ràdio Orenys, Marc Sánchez.
Un dels moments més especials de l'aniversari serà fer el pregó de festa major, però també hi ha previst fer un vermut musical, una exposició o un sorteig entre els clients d'arreu d'Espanya i Portugal perquè puguin venir a Arenys per conèixer les instal·lacions de la fàbrica i el poble. La gerent de Condor Aretex, Roser Ramos, ha afirmat que encara que es parli de Condor Aretex Barcelona, sempre deixen clar que són una firma d'Arenys de Mar.
Perquè posar Barcelona sota de la teu logo és un reconeixement, seguida tothom sap d'on vens, no? Però clar, una altra cosa és quan ja comences el tracte. Quan comences el tracte amb un client, sempre puntualitzem i sempre diem som de Barcelona, de Catalunya, sí, d'un poble a 40 quilòmetres més o menys, a la vora del mar, que es diu Arenys de Mar.
L'empresa fundada el 1898 ha crescut molt a nivell internacional, no només al mercat europeu, sinó també a Estats Units, Àsia i Austràlia. Un dels països on està molt arrelat és a Gran Bretanya, on la família reial n'és un dels principals clients.
En economia, el Baix Llobregat, Mercadona, ha anunciat la instal·lació d'un magatzem logístic en una nau de 29.000 metres quadrats al nou polígon Can Margarit de Sant Esteve. L'objectiu de la cadena valenciana de supermercats és donar suport al centre d'Abrera. Ràdio Sant Esteve.
Mercadona ha llogat la nau de Can Margarit al fons immobiliari britànic Rock Spring, que va comprar a la promotora Goodman. D'aquesta manera, la marca de supermercats amplia la seva infraestructura logística a Catalunya i dona suport al centre que té el municipi veí d'Abrera. Segons la cadena, en aquesta nau es duran a terme activitats d'agrupatge de productes d'Europa i de proveïdors catalans. Aquest és el segon anunci d'implantació al nou polígon industrial en les darreres setmanes, després que el passat 17 de gener la Socimi britànica Segro, especialitzada en actius industrials i logístic, confirmés l'adquisició d'una finca de 8 hectàrees a Sant Esteve per construir-hi fins a 51.000 metres quadrats d'usos logístics. Des de la seva posada en marxa l'octubre de 2016 amb la inauguració del centre logístic de Decathlon, Can Margarit ja té una ocupació del 80%.
I aquesta hora és tot. Fins ara.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Sabies que al Maram hi pots veure una de les col·leccions de curculles més extraordinària d'Europa?
Vine i descobreix l'exposició de malacologia Matilde Espinosa, les curculles, les closques i els mol·luscs més representatius de la Mediterrània i també dels mars d'arreu del món.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66, al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, hola, què tal, com estan? Molt benvinguts, són les 11 i 6 minuts del matí i és el moment, és l'hora, és l'estona de començar una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín que els acompanya des d'ara fins al punt de la una. Amb tota una sèrie de continguts, els de que fem cada divendres són els següents. Primer, com no, sabrem com està la situació meteorològicament parlant. El temps és important, sobretot, per tota aquella gent que diumenge a les 11, és a dir, a aquesta hora, aproximadament, perquè sempre hi ha un petit retras i ja és normal, perquè el que costa de que tot, en principi, tot vagi a l'hora, tothom es col·loqui on te li toca i sempre hi ha doncs, aquelles minuts d'espera, que això ja és comprensible que passi com hi ha tanta gent per ordenar. Doncs bé, aquesta hora de diumenge començarà la rua, passarà ben bé per aquí on estem nosaltres, que des d'aquest per davant del nostre balcó, aquí a l'Avinguda Girona, per fer aquest recorregut, recuperar el recorregut ja que és habitual, que l'any passat no va ser l'habitual degut a les obres. Aquesta vegada sí que ja es podrà arribar fins a la plaça. Molt bé. Doncs, com dèiem, el temps important sobretot per el que ha de passar aquest cap de setmana en Carnaval, no solament aquí, sinó també altres poblacions que aquest cap de setmana celebren el Carnaval. Continuarem després del temps amb la premsa, aquest resum de premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I de la premsa, els sants, els aniversaris i també el refrany del dia, però abans del refrany sempre tenim les notícies. Què passava ara fa un any? Què em passava ara fa cinc? Us ho explicarem. I tant els sants com els aniversaris, recordem que avui és divendres, vol dir que felicitem els d'avui, els de demà i els de demà passat. És a dir, divendres, dissabte i diumenge. La Montse Hidalgo, la seva proposta de divendres, són les emocions. Les emocions que sempre treuen d'una pel·lícula. Ara toca El Becari, aquesta pel·lícula de l'any 2015. Una pel·lícula doncs, que de moment va donant coses, si poden treure coses, i aquesta vegada aborden el model de lideratge empresarial femení i com pot influir en el factor de l'edat amb el visionat de la pel·lícula El Becari, un dels intèrprets és l'Anna Hathaway, que era l'empresària, i El Becari, que era en Robert De Niro. Pel·lícula doncs, recomanable per veure-la, si és que ho poden fer a través d'allà on sigui, doncs que la puguin trobar, perquè és aquella pel·lícula. El Netflix hi era, és a dir, jo l'he vist a través del Netflix. La doctora de Psicologia i directora del màster d'autolideratge i conducció, que és Maria Palacín, és la que sempre, conjuntament amb la Montse Hidalgo, traten aquests temes que ens proposa o es treuen d'aquesta pel·lícula, El Becari. I també el divendres fem el rentaplats. A vegades no el podem fer degut al temps a la primera hora, el passem a la segona hora. Ja saben, el rentaplats, que són aquestes cinc plats amb la paraula, el número, el noi, el noia, l'anxova i la vaca tremolosa. Aquests plats que, de notícies que s'han donat durant la setmana dins els serveis informatius. D'aquí en recollim 5, els posem en aquests plats i els posem ja al nostre rentaplats particular, personal, el de aquest programa, el de El Més Calent a l'Aigüera. Aquesta vegada seria potser El Més Calent al rentaplats. I una de les seccions que personalment m'agrada molt a mi és aquest Moments pel Record, aquestes entrevistes que recordem en aquest espai dels arxius de Ràdio L'Escala, de l'arxiu sonor, amb aquestes entrevistes, amb aquesta sèrie d'entrevistes de la primera època del Torna-la a tocar Sam, a l'època que era magazín. I aquesta vegada en Ferran Català, que ens parlarà del Carnaval i també de la seva experiència dintre el món de la cançó, per què va començar a cantar i com ho va fer-ho, quins eren els seus referents, qui li va ensenyar tot això, doncs amb l'entrevista amb que va ser un dels fundadors del grup Els Pescadors de l'Escala i també més tard d'Oreig de Mar, Ferran Català. I amb tot això arribarem a posar el punt i final en aquesta primera hora de magazín per ja de seguida començar la segona. M'hi volen acompanyar i volen ser-hi? Segur que sí, em volen fer companyia. Jo els estic molt i molt agraïts perquè, esclar, sense la seva companyia no valdria la pena de fer tot aquest programa. Fer una cosa perquè t'escoltin, perquè no t'escoltin, dius, és tonteria. Si s'ha de fer, es fa. Però fer per fer, sé que cas seria tonteria. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per estar a l'altre costat i fer-nos companyia. Ja saben que qualsevol cosa, qualsevol comentari, qualsevol cosa en general, els poden fer a través del nostre telèfon 627405399, el servei de WhatsApp. Vull dedicar una cançó perquè sé que fulana de tal fa anys, perquè doncs, és el seu sant, perquè és un aniversari que ell ha assenyalat. Doncs aquí estem per servir-los, per tot el que els hi faci falta. I el que fem ara, doncs, com no, parlar del temps. I si ahir feia pànic, avui encara en fa més. Com veus les temperatures, després de l'actualització, 3 graus en 2. Això ja comença a ser una cosa molt seriosa. Sort que fa aquest solet i sembla que escalfa un xic. Imaginen-se que ara no fes sol, que fos aquell dia grisos i rúfols, aquí ja ens anàvem quasi a menys, a temperatures de menys. De moment podíem dir, m'atreviria a dir, que és la temperatura més baixa des de que han començat aquesta temporada 2017-2018 de Matins en Xarxa, El Més Calent a l'Aigüera. 3 graus en 2. Aviam si això es pot superar. Esperem que no, que almenys les temperatures vagin pujant i tinguem uns dies agradables, sobretot almenys pel que tindrem aquest cap de setmana. En quant a l'humitat, el 71% i la sensació tèrmica, és clar, si la sensació tèrmica ja baixa, doncs ja, com se diu en castellà, agarra i vámonos. Bé, i en tot això anem a saber què ens explica en Sergi, què ens té preparat, què ens explica, més ben dit, ens té preparat, no, perquè ell no ho prepara. Si ell hagués de preparar el temps, potser ho faria d'una altra manera, de com està enguionat, com és la realitat, com ho diuen tots els sistemes de medició que fan servir per fer les previsions. Bé, ens diu doncs, que avui divendres dia 9 hem començat amb un cel serè de matinada i fins ara al migdia. A mitja tarda s'atensaran núvols alts per ponent i ja de cara a la nit els núvols es faran més abundants, deixant el cel força ennuvolat. Ambient molt fred de matinada amb glaçades. Sí, senyor, té tota la raó. Això, doncs, aquest matí es notava aquest ambient tan fred que encara continua fent i amb aquesta glaçada. El vent, hem començat amb un mestral fluix de matinada en calmes de bon matí. A migdia bufarà garbí molt fluix que es mantindrà fins al vespre, la mar arrissada tot el dia. I passem ja a dissabte, dia 10 de febrer, amb un cel variable de matinada en núvols que aniran circulant cap al sud. Al matí quedarà el cel serè, però en senyals de tramuntana que es mantindrà un cel clar i assolellat la resta del dia. L'ambient molt fred en tramuntana que encara augmentarà la fredor. I el vent entrarà tramuntana forta de matinada de força 5-7. Al matí pujarà a força 7-9 i es mantindrà així fins a mitja tarda. I al vespre i nit anirà baixant d'intensitat cap a força 5-7. Al matí i migdia les ratxes poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Això vol dir que si vas amb algun vehicle i tens el vehicle bicicleta, o a vegades has una moto lleugera, i si tens el vent que et va d'esquenes, no que et ve de cara, sinó que et ve d'esquena, quasi no necessites ni engegar la moto ni pedalar, perquè és el vent que porta sol. L'estat de la mar, maregassa tot el dia en tràgol de 2 metres a 2,5 metres d'alçada. Bé, això és en quant al dissabte, i anem ara al que interessa, com és el diumenge. Què ens diu a la previsió? Un cel serà fins a migdia, només amb alguns núvols prims poc importants. A la tarda, però sobretot al vespre, els núvols prims giraran a més i al final del dia es faran més espessos. Ambient que seguirà fred, sobretot de matinada. De moment, aquí no parla ni de pluja ni de tramuntana forta. En quant al vent, de matinada desapareixerà la tramuntana, el resta del dia dominarà el garbí fluix de força 1-3. La mar arrissada tot el dia. Bé, al principi sembla que la cosa es preveu bastant bé, si no hi ha canvis d'última hora, i la temperatura de l'aire del mar 13 graus en 4. Veurem, mirem, estarem pendents també del que vagi passant el temps i també de la informació d'última hora que ens porta sempre en Sergi Corral en l'apartat de la meteo de l'informatiu de la Una. Bé, i deixem ja el que és l'informatiu del temps, exacte, l'informatiu del temps, això queda bé per arreglar-ho d'aquesta manera, l'informatiu del temps, i ens anem amb l'informatiu de la premsa, aquest resum de premsa que ens porten l'Helena Puigdobeta, Taís Trujillo i Oriol Pujador, l'equip de notícies en xarxa, edició matí. No han anat a comprar el diari encara i han d'anar-hi, doncs esperin un moment perquè aquí els explicaran què hi poden trobar, els que ho fan abans d'anar a dinar, també.
Els diaris, de nou la premsa del dia, aquella que és protagonista al quiosc. Hem explicat ja les portades de la premsa del territori, les portades en clau local. Per tant, ens hem de fixar ara en la resta de publicacions, les de l'àmbit generalista, un repàs que també fem acompanyats de Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Obrim aquest repàs de portades amb la portada del Punt Avui, aprofitant que hem entrat en la setmana de la disbauxa. El rotatiu es permet la llicència d'obrir amb el titular el carnaval més polític.
Sí, explica que les reclamacions independentistes, la denúncia dels presos polítics i el rebuig a l'article 155 de la Constitució centraran moltes de les rues. Posa com exemples la merenga de Vilanova o les comparses de Torelló.
També subratlla el punt en què s'han quedat les negociacions pel pacte d'investidura.
Diu que la reforma de la llei de presidència queda aturada i el focus se centra ara en la resolució per conèixer el govern legítim. Mentrestant, Mariano Rajoy exigeix al Parlament que investeixi un president normal o anuncia que prolongarà l'article 155. La fotografia de portada del Punt Avui recull l'emblanquinada que hi va sorprendre el litoral català.
Seguim el recorregut fent un cop d'ull a l'ara. El principal titular, ras i curt, encallats.
Sí, explica que les fórmules de Junts per Catalunya per investir Carles Puigdemont i eludir el veto de l'Estat no convencen a Esquerra Republicana. I afegeix que Jordi Sánchez, Jordi Turull i Elsa Artadi són les alternatives al president exiliat.
L'Ara obre edició amb una fotografia de la platja de Nova Icària, excepcionalment emblanquinada.
Sí, també amb imatge el diari recull la victòria del Barça a Mestalla. I a sota la fotografia d'un Coutinho pletòric celebrant el seu gol, que titula a la final de la Copa per la Porta Gran.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí obren avui en clau econòmica apuntant les caigudes de les borses que diu s'instal·len als parquets de tot el món.
L'IBEX torna a baixar més d'un 2% en un dia de pèrdues arreu d'Europa, mentre Wall Street suma una altra jornada en vermell i cau un 3,5% aquest any.
A la Vanguardia també hi llegim una altra qüestió. Diuen que l'àrea metropolitana de Barcelona col·locarà més càmeres a les rondes.
I per multar els cotxes vells, uns lectors de matrícules a la sortida sancionaran els vehicles que contaminen. I encara un altre tema destacat de la Vanguardia, al qual li dedica fins i tot l'editorial, el cas del menor de 9 anys violat per 4 nois d'entre 12 i 14 anys de la seva mateixa escola a Jaén.
I ara sí, tanquem el recorregut amb El Periódico, obre edició amb una gran fotografia també de la platja de la Nova Icària ben coberta de neu i titula Platges nevades.
L'altre gran tema, els passos de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana buscant un relleu per a Carles Puigdemont. L'economista Elsa Artadi és la que està sumant més punts davant el silenci d'Esquerra.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en xarxa edició matí. I de la premsa, ara als sants, aniversaris i notícies. Bé, i els sants aniversaris, comencem per el santoral. A qui hem de felicitar avui, a qui demà i a qui demà passat? Doncs comencem avui divendres, Sant Alexandre, Sant Sabí i Santa Apolònia. Demà, dissabte, dia 10, és la Fira del Fajol a Batet de la Serra. I també és Sant Nemesi, Sant Silvà i Sant Marc. I Sant Irineu, Sant Irineu. I diumenge, dia 11, diumenge de Carnestoltes, la mare, també Mare de Déu de Lourdes, Santa Luisa i Sant Benet d'Anià. Doncs tots aquests són els santorals. Felicitats a les Lourdes, també per els sants, d'aquests assenyalats i coneguts. Els altres, clar, de fet, quasi hi ha alguns santorals que desconeixem si hi ha algú que encara faci servir aquest nom o sigui aquest mateix dia. En principi, doncs, com no, felicitar a tothom que sigui el seu sant i també felicitar el que sigui el seu aniversari. I què hem de felicitar? Primer a tots els nostres oients, que facin anys tant avui com demà passat. I heu de saber doncs, que avui fa anys l'actriu Mia Farrow, que en fa 73, l'actor Joe Pesci, que en fa 75, i el fill de Johan Cruyff, en Jordi Cruyff, que avui dia està doncs, com a director esportiu del Maccabi de Tel Aviv. El Maccabi coneixem més per bàsquet que pas per futbol, de fet el bàsquet. Va ser l'últim rival del Barça, el Barça hi va perdre amb el nou entrenador, bueno, l'entrenador Pont, que era Alfred Julve. Doncs Jordi Cruyff està a l'equip tècnic de Maccabi Tel Aviv de futbol. Per dissabte, Roberta Flack, la cantant Roberta Flack, que en fa 81, en Radamel Falcao, jugador del Mónaco, l'Atlètic de Madrid, que en fa 32, i la triulara Laura Derm, que en fa 51. I per diumenge, la triu Jennifer Aniston, 49, amb Burt Reynolds, que ja en fa 82, i la cantant Sheryl Crow, que en fa 56. I passem a les notícies. Què es parlava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava a l'informatiu? Era la següent. Xaloc, la xarxa local de tributs, obrirà oficina pròpia a l'Escala la setmana vinent. Aquest organisme, depenent de la Diputació de Girona, substitueix l'empresa que gestionava la recaptació en executiva des de feia 25 anys. L'oficina de Xaloc, que ben bé la tenim enfrente d'on estem nosaltres, aquí a la plaça de les Escoles, enfrente de la ràdio, aquesta oficina local de tributs. Bé, això era el que deien els informatius ara fa un any. I ara en fa 5. Els representants d'Esquerra Republicana s'han reunit aquest matí amb el comitè d'empresa de la Fundació Salut Empordà per conèixer de primera mà la problemàtica del cap de l'Escala. Cap de l'Escala que Era notícia, hem estat aquesta setmana donant diverses notícies referents al cap de l'Escala, sobretot per la gestió entre Fundació Empordà i Eulen, i aquesta vegada la notícia era que els representants d'Esquerra Republicana s'interessaven per el funcionament del cap de l'Escala i la seva problemàtica. Bé, i per acabar, el refrany o frase del dia que ens la porta des del portal Festa Festa, Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Picar ferro fred. No cal ser un expert ferrer per saber que picar en ferro fred és fer una acció que ens fa perdre inútilment el temps i que no ens fa obtenir els resultats desitjats. Per això el refranyer fa servir aquesta imatge tan plàstica per incidir en esforços vans. S'usa per indicar que fem esforços inútils. Fins i tot un maldestre del bricolatge sap que determinades tasques s'han de fer amb determinades eines i en determinades condicions. I a tots ens venen les imatges de televisió d'aquelles fargues i forges on el ferrer pica amb el mall damunt l'enclusa aquella barra de ferro roent. Per tant, ens cal aprendre a usar les eines adequades en els moments propicis per obtenir els resultats desitjats. Picar ferro fred.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i maridem totes aquestes seccions amb música, i aquesta música que ens fa pensar amb Carnaval. Ella és Daniela Mercury, acompanyat de, podríem dir, un mestre carnavalero per l'excel·lència, com és en Carlinhos Brown, amb aquest Mai bé d'Anna. Cançó carnavalera, Daniela Mercure, Carlinhos Brown, amb aquest mai bé d'Anda. I amb aquesta música passarem a les emocions, a aquesta secció que ens porta cada divendres la Montse Hidalgo. Avui aborden el model de lideratge empresarial femení i com pot influir el factor de l'edat amb el visionat de la pel·lícula El Becari, pel·lícula protagonitzada per l'Anne Hathaway i per en Robert De Niro. El que sempre acompanya la Montse Hidalgo per abordar els models que s'expliquen a la pel·lícula és la doctora en psicologia Maria Palacín.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Som les dones bones directives? Com és el lideratge femení? Continuem analitzant la pel·lícula El Becari, dirigida l'any 2015 per una dona, Nancy Meyers. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria? Benvinguda.
Molt bé.
Una empresa moderna, liderada per una dona emprenedora que programa l'estada de gent gran com a becaris.
Nuevos becarios, bienvenidos a About the Fit. Todos trabajamos en esta planta porque aquí lo que importa es la comunicación y el trabajo en equipo. Nadie tiene despacho, ni siquiera la fundadora y CEO, Jules Austin, que ahora mismo está justo ahí. Le encanta montar en bici por la oficina. Podía perder el tiempo. Además, lo considera ejercicio.
¡Qué adorable!
Sí.
¿Cómo estás? Soy Davis.
Hola, Davis. Ben Whittaker. Un sitio fascinante.
Oh, Dios. Había una vacante para un becario de edad normal. Sin ofender, me la han dado. Estoy flipando.
Yo sí que estoy flipando.
Muy bien. Sobre Jules. Fundó About the Fit hace 18 meses. La idea se gestó en la mesa de la cocina de Jules, aquí en Brooklyn. Jules se probaba todo lo que vendía describiendo cómo le sentaba y aparentemente ha funcionado. En 4 meses estaba en internet. Empezó con 25 empleados, ahora tiene 216. Con vosotros, 220.
Una emprenedora d'èxit, dona i jove. Una combinació encara minoritària.
Bastant minoritària. No vol dir que no n'hi hagin, que liderin o que tinguin idees, que siguin emprenedores, però potser al mateix temps la dona encara té una vivència, sobretot amb el tema de la maternitat i amb el tema del doble rol, que ens autolimita o ens posem molt com a autolimitació per liderar, per progressar i per créixer dins de les organitzacions.
La directora recela amb la proposta d'incorporar al seu entorn una persona gran.
Hola, Jules. Soy Ben, su nuevo becario.
Me alegro de que también te haga gracia.
Es que la tiene.
Bien, Ben. Iba a decirte qué hace alguien como tú en un sitio como este, pero Cameron me ha informado. ¿Puedo serte sincera?
Por favor.
No voy a tener mucho trabajo para ti. Esa es la verdad. Y te han puesto conmigo solo para que yo dé ejemplo al resto del equipo. Si me preguntas, creo que encajarías mejor en el departamento creativo o en marketing. Allí van a un ritmo más lento, te sería más fácil. Si solicitas el cambio, podemos arreglarlo.
Si es lo que usted prefiere.
Estarás mejor, créeme, no es divertido trabajar para mí.
Eso he oído, pero yo me llevo bien con cualquiera. Quiero aprender sobre su mundo, ayudar en lo que pueda, así que...
¿Así que no quieres cambiarte?
Realmente no, pero lo siento mucho. Perdone.
De acuerdo. Pues entonces estarás conmigo.
Genial, estoy emocionado.
Te mandaré un email cuando tenga algo para ti.
O me puedo pasar un par de veces al día.
Te mandaré un email.
L'edat otorga un cert poder de lideratge, Maria?
Sí, l'edat pot ser un generi un estatus diferent en la relació. Però depèn molt de com es gestiona aquesta relació, de com es vinculen. En aquesta escena hem vist que ella té la sensibilitat de tenir en compte que aquesta persona és gran, que té experiència, que està adjudicada amb ella per aquest rol de becari, i no la vol molestar, però és directa amb la comunicació. Ella té una comunicació molt assertiva, molt directa, li diu clarament el que vol i el que no vol. Té poc temps i quan aquestes persones que dirigeixen tenen poc temps són més assertives en la seva comunicació. I ell rep això de la mateixa manera. Vull dir, no s'achanta, no queda sotmès, sinó que assertivament també li diu que ell esperarà i que vol estar aquí, no? Llavors sí que és veritat que moltes vegades en un equip l'edat pot ser símbol d'estatus, de més estatus en el grup. Si és una única persona o si són dues persones en un equip de 5, de 6 persones. Però dependrà això de com es generi aquesta vinculació entre tots. Perquè tu pots fer que aquesta persona tingui més estatus per aquesta variable o que en el tracte fem menys visible aquesta variable i que tothom sigui igual.
L'èxit de l'empresa fa que els accionistes plantegin la idea de contractar un CEO, un director general, amb experiència.
Les gustaría que consideráramos la posibilidad...
A ver.
...de reunirnos con algunos posibles CEOs.
Vaya. No me lo esperaba. ¿Por qué? No tengo suficiente experiencia para dirigir, porque no he ido a Harvard, porque mis métodos no son convencionales, no sé. ¿No es así como hemos llegado hasta aquí? ¿En serio? ¿Necesito supervisión? ¿Podría irnos mejor? He logrado el objetivo 5 años en 9 meses.
Exacto. Jules, no podemos gestionar nuestro éxito y lo sabes. Llegas una hora tarde a cada reunión. La llamamos la hora estándar de Jules. Y es normal, el día tiene las horas que tiene. Todos vamos asfixiados. Los informáticos están hasta las 3 de la mañana. Atención al cliente está desbordado. Nos estamos quedando sin stock. Tenemos problemas de envío y de programación. Y cuanto más crezcamos, más complicado va a ser.
¿Pero no es así una startup? ¿Qué? Dilo, ¿qué es lo que te preocupa tanto?
Que vamos demasiado rápido y esto nos podría superar. Nuestros inversores creen que un CEO experimentado podría aliviarte la carga de trabajo. Eso es todo. Liberarte un poco para hacer lo que haces también. Tú desarrollas las ideas y que otro haga funcionar la maquinaria.
Pero Cameron, esa nueva persona querrá hacer las cosas a su modo. Técnicamente será mi jefe. ¿Cómo voy a poder hacer lo que hago si tengo que informar a alguien, presentarle cada idea que tengo? ¿Tú crees que eso va a funcionar?
¿Els inversors desconfien perquè és jove, perquè és dona?
Bueno, aquí hi ha diverses. En primer lloc, aquesta ajudant li presenta CEOs i tots són homes. Això seria qüestionable, en el sentit de que una dona que lidera pot ser supervisada per una altra dona amb més experiència o amb la capacitat de guiar-la, d'orientar-la, de supervisar-la. Per una altra qüestió, és jove, han crescut molt en molt poc temps i pot ocórrer que hi hagi doncs, un cremat per l'èxit. No? Un èxit massa ràpid pot generar un fracàs perquè hi ha estrès, perquè hi ha falta de planificació, perquè hi ha falta de prevenció. Una altra història, ella diu que no té formació. I això és important. De vegades un té una bona idea, és emprenedor i munta un negoci, li va bé, però no té els coneixements o les habilitats de lideratge, que de vegades sí que es tenen d'una manera doncs, carismàtica, personal, però hi ha altres coneixements vinculats en aquestes habilitats que s'han d'aprendre, que s'han d'entrenar i que es pot guiar amb això, no? Amb aquest tipus de competències. I una altra qüestió és que, per exemple, en el món de la clínica, un psicòleg, un psiquiatre, supervisa els casos, vull dir... Quan un està molt ficat en la feina, has de dirigir, has de prendre decisions, has de gestionar conflictes, molt important que et supervisis els casos clínics, que algun altre pugui guiar-te i fer-te veure que allò que estàs decidint, que estàs fent en aquell cas, és el millor per al teu pacient, per lo que sigui. En el tema de l'empresa passa igual. Es necessita i cada cop més es fa aquesta supervisió en els líders. No ho hem de veure com algú estrany.
La cerca d'un alt directiu no resulta gens fàcil.
Odio comer sola.
Ja, i jo?
No hace falta que hagas eso siempre.
Es la costumbre.
Toma esto. Es de los informáticos.
Oh, bien hecho.
¿Quieres un trozo?
Sí, gracias. Salud.
Salud.
He visto que hace un par de horas has quedado con otro posible CEO. Le he visto llegar. ¿Qué tal ha ido?
Pues iba bien. Hasta que nos llamó, creo que ha usado el término página de tías. Y después de eso ya no he oído nada más. Parece que vender ropa nos convierte en una página de tías. Venga ya. ¿Esto no es una empresa?
Totalmente de acuerdo. Es sorprendente.
¿En serio? ¿El sexismo en el trabajo?
¿El sexisme pot arribar a influir a nivell directiu d'aquesta manera?
Per suposat. Jo crec que està en tots els nivells. Al nivell directiu, al nivell de comandaments intermitjos i a nivell més bàsic. Existeix en tots els àmbits de la vida, del treball, de la feina.
Que una dona sigui alta directiva tampoc resulta un mèrit per a les mares de l'escola de la seva filla petita.
Hola, soy Ben.
Hola, Jane. Sí. Y Emily.
Hola, Emily. He hecho una mano a Matt y a Jules.
Ah, ¿es el padre de Matt?
No, trabajo para Jules.
Ah.
¿Algún problema?
He oído que es dificilita.
¿Difícil, Jules? Claro, es tremenda. Supongo que por eso es quien es en Internet. Estaréis orgullosas, ¿no? Una de las mamás en lo más alto del comercio electrónico. Así que bravo, bien por ella, ¿no?
Sí, sí. No, pues claro.
Socialment, Maria, les dones tampoc ajuden les dones.
Doncs no, no ajuden. Fins fa uns 20 anys, la literatura el que deia és que les dones són més cooperatives i els homes més competitius. Però a resultes d'una recerca que vaig fer bastants anys pensant que no eren tan cooperatives les dones en l'àmbit laboral, les dades que va sortir és que les dones eren tan competitives com ho eren els homes. El que passa és que les estratègies de competició són molt diferents, perquè culturalment hem tingut que desenvolupar unes altres estratègies de competició més discretes, possiblement, socialment. Però qui fomenta el machisme o el sexisme també a les famílies? Doncs les mares, les dones, en definitiva. Vull dir que hi ha molta influència. I ja, bueno, aquest és una escena d'enveja pura entre dones, no?
Maria Palacín, moltes gràcies. Fins la propera setmana.
A vosaltres.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí a Matins en xarxa després d'haver escoltat la proposta que ens feia, o et fa cada divendres, la Montse Hidalgo, amb emocions, sempre amb el visionat d'una pel·lícula. Ara portem ja uns capítols de El Becari, sempre amb la companyia de Maria Palacín, la doctora en psicologia. Bé, i és aquell moment pel record. Moments pels records, que de l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala recuperem moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora. I continuem amb la sèrie d'entrevistes que en Jordi Piqué va fer al començament del Torna-la a tocar a Sam. Aquesta vegada amb Ferran Català. Ferran Català ens parla del Carnaval Escalenc, la seva experiència amb el Carnaval Escalenc, i també de com es va aficionar al cant i com va començar a cantar. L'escoltem.
Bona nit, Ferran.
Bona nit.
Començarem parlant primerament una mica de Carnaval, ja que estem en plenes festes de Carnaval, o de fet avui ja quasi s'acaben. Quants anys teniu quan vau participar en el primer Carnaval?
Sí, fa molts anys, molt. Gairebé no tenia ni consciència del temps. Fa uns 10-12 anys que tenia. Quan se va començar a ballar per aquí.
Sí, sí. I on ballàveu de petit?
Jo vaig estrenar. En el racó, en deien.
El racó, en deien?
En el racó, sí.
I en què consistia aquest racó?
Posaven uns bancs, allà sota l'escenari,
sí. Posaven
uns bancs que tapaven el pas, però podia sortir i entrar. Però per ballar no, vis-a-vis de ballar allà dins.
Això era per l'edat que teníeu?
Per l'edat, sí.
Llavors, doncs, a quina edat podíeu passar al mig de la sala, al mig de la pista?
Home, quan ja érem més gran, quan ja començaves a sentir de nas.
Sí. Qui ballàveu de petit? Recordeu alguna balladora d'aquell temps?
Quasi, quasi.
Alguna noiota?
Mira, ara t'ho diré, jo ho sento molt, però més me'n recordo d'una.
Aviam.
La teva mare.
Ah, la Paquita.
Sí.
Ai, caram. Curiós, no estava pas preparat, això, eh? Quins balls ballàveu?
Tot el que tocaven, jo ho ballava tot. O sigui, llavors es ballaven passes dobles, pericons, valsos, xotis, foxtrot, o foxtrot ballar, que tocaven. Llavors ja va venir el twist, més allò.
Sí, és més cap aquí.
El bugi-bugi.
Sí.
Però el primer en deien foxtrot.
Era un bon ballador?
Home, jo tenia la pretensió que sí. Va ser la meva desgràcia. Perquè sempre vaig procurar ballar amb noies que me sapiguessin seguir per ballar.
Sí, sí.
No vaig pas mai procurar ballar amb noies guapes. Mirava que sapiguessin de ballar.
Que sabessin seguir, tan sols.
Va sabessin seguir, sí.
Sí, sí.
I això, és que t'ho digui, amb l'edat he vist que era un càndicap, era un inconvenient.
Que
era millor ballar amb dones guapes, ja t'ho diré jo.
Exacte. Què era l'americana dels guapos? Què en deia?
L'americana dels guapos era molt curiós. Sí. L'americana dels guapos era un ball que seguia per carnaval, eh?
Sí, sí, sí.
Que era guapos cada ball.
Bueno,
cada sessió.
Sí.
Per mi, home, sí, com tots, jo pas jo. Hasta molts nois que eren molt més lleixos que jo, també ens anaven a buscar.
Us vas disfressar alguna vegada?
Una sola vegada.
Una sola vegada?
Una sola vegada.
I de què era?
Perquè no tenia cèntims per disfressar-me jo.
Era mala època.
De xinos, sí. I cap en queda llarga.
De xinesos?
De xinesos.
No seria la mateixa que ens van explicar dimarts passat? Amb qui era?
Amb la Maria Sagrera. Sí, la Maria.
La Pepita.
La Pepita Sagrera. La Teresa, de Calvaquer.
Sí.
Que dos eren petits, ens van dir xinesos. Llavors, de gran hi havia... No sé si hi havia en Pere Pines.
Sí, em sembla que me'n va parlar la tia Pepita.
Em sembla que eren Pere Pines i la meva germana i la Pepita.
Sí, sí.
Ves, no hi havia pas ningú més. Sí, anàvem molt ben vestits, sí. Anàvem de xinos, ben vestit. Que vam tenir èxit.
Molt bé, passem ara en el cant, perquè en Ferran Català ens costa que ha cantat i sap cantar. Mm. Quan és que vau començar a cantar?
No me'n puc recordar, perquè de petit, quan tenia 4 o 5 anys, anava a Can Martillats,
sí, aquests
veïns, perquè per guanyar-me un moniato, doncs ja feien cantar en Pere Ballaric.
Ja de ben petit.
Jo vaig començar a ser professional a l'edat de 5 o 6 anys. No, a casa n'hem sigut de cantadors, tots,
sí,
gairebé tots.
Ens consta.
Sí, i...
Quan és que vau comentar ja a una o dues veus? Ja de més gran.
Això és una anècdota molt curiosa, també. Perquè vaig anar amb en Pere en Sagàs.
Sí.
En Sagàs. No en Martí, eh? Vull dir en Josep, eh? En Guaita.
Sí, sí.
Dèiem en Guaita, llavors.
Mm-hmm.
El que jugava a futbol.
Sí, sí.
El que era de la meva edat.
El que va ser més tard...
Un any...
Sereno.
Sereno. Que tenia un any més que jo. Moltes vegades me venia a buscar per anar a fer serenates. Un dia em va venir a buscar, un dia vaig anar-hi, perquè també m'agradava cantar. Vam anar a Cala Maria Brugués a fer una serenata.
Mm-hmm.
Perquè allà hi havia la Maria Gandia, que ell n'estava enamorat.
Mm-hmm.
No era estrany, perquè era guapíssima la Maria. I ell n'estava enamorat. I hi havia molts que n'estaven enamorats en aquell temps, la Maria Gandia. I li vam cantar el Caminito. Ell va engegar el Caminito.
El tango, aquell.
El tango.
Sí.
I quan va arribar a l'Estribill, que ara se'n diu... Com se'n diu de l'Estribill? La Tornada?
La Tornada, penso. No, la Tornada. Sí, sí, la Tornada, veritat.
La Tornada. Home, és que hem de parlar ara...
Hem de parlar correcte.
Sí, és un problema per mi, ara, parlar així. Perquè no hi... O l'haig d'aprendre, el català.
Exacte, ens l'han canviat. Del que estàvem acostumats a dir.
Quan va venir la Tornada, jo, sense proposar-m'ho, me va sortir la segona veu. I per primera vegada, que llavors tenia uns 12 anys, per primera vegada me vaig donar compte de que, per intuïció, jo interpretava la segona veu.
Mm.
I ja va estar llavors, ja, després d'aquell, ja sempre, ja sempre, per intuïció ja anava a buscar la segona veu.
Sí, sí. Recordeu alguna cançó d'aquell temps?
Home, i tantes, però títol? El que passa, el seductor cantàvem, que li agradava molt amb ell. Cantàvem...
Li diu un xotis.
Com ho podré vida mia, sí, aquell sí. Xotis que deia com ho podré vida mia. Algunes mexicanes, ja com si començaven.
Ja començaven.
Però més que res ens dedicàvem al tango, llavors encara. Llavors més que res al tango.
Cantàveu en algun lloc que no fos només serenates? A les noies?
Només fèiem serenates. I quan fèiem algun àpat, que fèiem pocs àpats.
Fèiem pocs perquè no donava per més.
No hi havia.
Qui era d'aquella colla? Recordeu algun?
Sí. Llavors hi havíem... Pere Sastre, naturalment.
Sí.
En Cidón. En Sagàs, no hi faltava mai. Me'n recordo...
On és que us vàreu destapar?
He perdut la memòria.
Sí, és que costa recordar... La colla, perquè devia ser, suposo, nombrosa, no?
Sí, home, quan fèiem un àpat d'aquest, 10 o 12 sempre els érem.
Sí.
10 o 12 sempre els érem. Però no vol dir que sempre fóssim els mateixos.
No,
el que sempre hi érem, sempre hi érem nosaltres, els que cantàvem, això sí.
Això sí. Jo preguntava on és que us vau destapar com a bon cantador.
Jo, el bon cantador...
Sempre n'heu estat.
Sempre ho he estat, sí.
Això.
No. El que va ser que em vaig destapar i em vaig bregar i foguejar, va ser a la presó. A la presó allà m'hi vaig bregar i foguejar. Passàvem 24 hores cada dia, els passàvem en una habitació, en una sala que teníem, que hi estava el coro, allà.
Sí,
no? I allà podíem cantar sempre, allà no ens deien res per cantar. Podíem cantar sempre i allà cantàvem. I allà me vaig a mi, que encara hi soc, que ho soc amic, amb uns de casa que és. Perquè cantàvem també junts.
Sí, sí.
Ja vam fer colla junta. I cantàvem moltes cançons, moltes sardanes. I quan jo vaig venir a la presó vaig portar un bagatge de repertori.
Per què abans del 36, abans de la guerra, quin eren els tipus de cançons que s'escoltaven més o que es cantaven més? A part dels tangos que ja van dir.
Sardanes nosaltres molt poques.
Poques, eh?
Sardanes nosaltres molt poques. Tangos.
Tangos?
Rinxeres.
Ranxeres.
Tangos i ranxeres.
El recordeu, un altre tango, més el Caminito?
Un nen així, molt de... Esta noche ben borracho.
Ben borracho bien.
Ben borracho bien.
Ben
mamo bien mamau. Aquesta.
Que era aquesta?
Sí. Després el...
Recordeu, autor de tangos? Algun autor de tangos?
I cantador. No parlo, ja no parlo.
A part d'en Gardel.
A part d'en Gardel.
Sí.
L'Irusta.
En Fugassot?
En Fugassot i en Damat. Eren tres, eh?
Sí.
Aquests tres eren...
Sí, sí.
M'agradaven molt a mi, aquests tres. M'agradava més que pas en Gardel, perquè aquests cantaven, els cantaven a dues veus, tots els tangos, gairebé tots.
I després de la guerra, quina és la cançó que predomina més? O continua aquest tipus
després
de cançons?
Després de la guerra, quan vaig sortir de la presó, es cantava molt, i llavors ja s'estava imposant la cançó mexicana.
Mexicana?
Sí, ja en Negreta... I els calaveres ja s'estaven imposant, i ells imposaven la seva cançó. A part que també s'encantaven de sud-americanes, eh?
Sí.
Però hi havia... Ja els mexicans s'estaven imposant. I jo vaig ser el primer... I encara no va ser pas quan vaig sortir de la presó, perquè estàvem en aquest procés, que com es va fer el coro,
sí.
Es va fer un coro aquí,
sí.
L'Oreix de Mar, dirigit per un capellà que hi havia aquí a l'escala.
Qui era aquest capellà?
En Vinyes.
Ah, el mossèn Joan Vinyes.
Joan Vinyes.
Sí, sí. Això quin any devia ser, aproximadament?
Això, l'any 48.
L'any 48.
Un pam més, pam menys.
Qui formaven el coro? Recordeu alguns membres d'aquest coro?
Sí. Hi havia el meu germà, en Miquel, en Pere Sastre. Hi havia en Rafael Puig, els homes, eh?
Sí.
Hi havia en Joan Ferrés.
Sí.
Tots eren bons cantadors, no ho feien pas malament, eh? Després, i les dones, hi havia la Clarita, la meva veïna, diguéssim, la Clarita...
La Clarita Bataller? Oliveres.
Oliveres.
Això.
Oliveres.
Sí, sí.
Hi havia la meva xicota, llavors no, estava pas casat, festejàvem la Carme.
La Carme. I quin tipus de cançons cantava?
Hi havia la Mercè Planelles.
Sí.
La Pepita Pareix. La Carmen Sureda.
Ara van sortint.
Ara m'ha vingut la ratxa, a veure. ja m'he estroncat, tu. Ja m'he estroncat, ara.
Jo deia, quin tipus de cançons cantàveu amb el coro?
Sardanes.
Sardanes?
Ahir cantàvem com una cançó d'envergadura, sí, jo cantàvem el Canto a la Muntanya, una cançó basca molt maca. M'ha agradat sempre molt.
A on cantàveu? A l'església?
No, mai.
Com és això?
L'església, no. És una de les condicions que li vaig posar-li jo a en Vinyes.
I com s'ho va agafar-ho ell?
Bé.
Sí?
Bé. Sí, m'ho va dir, per anar al cel no s'ha pas de cantar solament cants religiosos. Textualment me va dir això.
Sí, sí.
I jo me va semblar que tenia raó amb això.
Tota la raó, exacte. Però, doncs on cantàvem?
Cantàvem a Pequín, vam fer algunes ballades a Pequín, a Corçà, vam anar, a veure... Sí, me'n recordo això. Això sí, ve alguna noia d'aquelles que cantaven,
sí.
Que n'hi ha moltes encara que són vives.
En farem venir alguna un dia.
Si n'hi hauria alguna, i aquella se'n recordarà de tot.
Se'n recordaria de tot, potser.
Sí.
Fèieu cantar les caramelles?
Em van cantar unes de caramelles.
Sí?
Van cantar unes caramelles d'en Bové, que jo vaig portar la partitura d'aquestes caramelles. La vaig donar en Vinyes. I unes coses havien fet unes caramelles només. Van fer unes només.
Sí.
Perquè ja en Vinyes ens va deixar, ens va abandonar en Vinyes. Ens va abandonar el coro. I vam cantar unes caramelles només.
Sí, sí.
És a dir que quasi m'hauria de recordar, el que passa és que no tinc memòria. I si, cosa sabuda, si jo hagués mirat, perquè tinc la partitura a casa, si jo hagués mirat la partitura, els me'n recordaria. Però aquelles nenes que ven que hi havia llavors, que eren molt d'orella...
Aquelles potser se'n recordaria més.
I memòria retenen molt.
Recordeu algun títol d'algunes cançons de les que cantava el coro?
Sí, el Presseguer, no sé quant, el Presseguer Florit, un nom així. Després cantàvem... A veure, deixa-me fer memòria. L'Empordà també cantàvem.
L'Empordà, sí.
Sí. Ja se'm penso que havíem cantat l'Emigrant. M'ho penso, eh?
Sí, sí.
No n'estic pas segur, però em sembla que vam cantar l'Emigrant.
Va passar alguna anècdota amb això de les caramelles, una vegada?
Les caramelles, l'única de les dues que vam fer... Me'n recordo d'aquesta anècdota.
Sí, què va passar?
Me'n recordo molt bé d'aquesta anècdota. Perquè les úniques que van fer, que va ser, les van fer per iniciativa d'en Joan, eh? Perquè m'ho va preguntar.
El capellà, del mossèn.
El capellà.
Mm-hmm.
I jo, sí, jo, tot el que fos cantar, mentre no fes anar, no me fes anar a cantar a l'església, me podia fer cantar el que volia,
sí.
El que volia estava disposat a cantar. Que allà on fos, menys a l'església, vaig dir. Bueno, doncs, aquestes caramelles es van fer per iniciativa d'ell. Els vam ensejar, jo els vaig portar els les caramelles, eren meves,
sí, sí.
La partitura. I el dia d'anar a cantar, me diu que no pot ser. No em donava cap raó, la veritat, és que no me donava cap raó. Però aleshores jo no podia pas pensar el que era. Més tard sí que ho vaig explicar.
No sabíeu la raó per què deia que no.
La raó del per què ell es va negar a anar a cantar. Saps és que li va intervenir en Fèlix, Ballesta, perquè en Fèlix Ballesta somiava amb bons ulls, això. I tota la gent de l'Iclès somiava amb bons ulls, quan?
Sí, exacte.
Tots somiaven amb bons ulls. Tant si gent de l'Iclès com si no ho ven. Jo que no ho veia també m'ho mirava amb bons ulls. I va ser una cosa d'un èxit, perquè va ser una cosa...
I al final es van encantar, no?
Sí. En Fèlix el va fer baixar del carro. Fèlix va fer baixar del carro.
Sí,
sí. Jo al cap d'un temps no gaire no va pas ficar gaire en el carro pel Pedregal. Quan ell va decidir a fotre foc a la sotana, que en dèiem aquell temps.
Sí, penjar els hàbits.
Penjar els hàbits. M'ho va dir a mi. Uns quants mesos anys, eh?
Després va dir el motiu.
I llavors em va donar la raó. Jo vaig dir, home, cony. No hi ha pas dret, amb això li vaig dir, que ens fotessis aquella mala tarda per això.
Sense saber, de moment, el motiu d'això.
Clar.
Molt bé, ha estat molt agradable doncs, parlar amb en Ferran Català de, del Carnaval i de la seva activitat de la cançó i de la música. Un altre dia, si tenim més temes, el tornarem a fer venir. Perquè...
Si hi ha més democràcia, que es pugui parlar...
Que es pugui parlar de política,
ens diu. Que es pugui parlar de política, parlarem de política.
El dia que hi hagi més democràcia el farem venir per parlar de política. És un tema pendent que tenim amb ell. Gràcies, Ferran, i fins una altra.
Bona nit.
Bona nit.
A vosaltres. Adéu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Avui el protagonista d'aquest Moments pel Record...